La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, són un quart de deu del matí del dimarts 9 de maig de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comencem la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Un moment per prendre el pols de la ciutat amb quatre representants de la societat civil santcugatenca. Recordeu que totes les tertúlies les podeu escoltar per la ràdio, la analògica, la de sempre, la 91.5 de la FM, però també a través d'internet. A la web cugat.cat ens podeu sentir ara mateix en directe i recuperar posteriorment la tertúlia en format de podcast. Però ja no m'entretinc més. Saludo ja els tertulians que tenim avui a l'estudi 1, a l'estudi Ramon Bernils de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Xènia Amorós, veïna de la Floresta. Molt bon dia. Víctor Alexandre, periodista i escriptor. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Jordi Casas, historiador. Molt bon dia.
Bon dia.
I Robert Sabé, veí del Mirasol. Molt bon dia.
Bon dia.
Apropeu-vos una miqueta al micròfon. Sí. Ara, ai, compta amb aquest soroll. Ja està. A veure, avui tenim les eleccions a la porta. Comença la campanya, diguem, a les 12 de la nit d'aquest dijous, del dijous que va dijous 11 al 12 de maig, però crec que ja, diguem, n'hem donat moltes voltes, hem parlat dels 15 candidats, etc. Jo crec que ara ja el més interessant serà escoltar les propostes que comencen a desgranar, però encara no les hem sentit, dels partits. I ja, evidentment, quan tinguem els resultats electorals, totes les càbales, i ara ho dèiem abans d'obrir els micròfons, que el dia 28 de maig no sabrem qui és l'alcalde o alcaldessa de Sant Cugat i ens quedaran 15 dies ben bons per analitzar i per veure les converses i pactes que hi pugui haver. Per tant, deixem una miqueta, un puntet, la campanya aparcada, tot i que després trauré un tema que és tangencial en això, i m'agradaria parlar de, per exemple, la Biblioteca Gabriel Ferrater, que aquest any compleix 30 anys, aquest 2023, fa 30 anys que es va inaugurar, el 1993, i aprofito un article que va publicar el Víctor Alexandre, que avui és un dels tertulians, va publicar divendres passat aquí a la web, a Cugat Media, on explica que ha quedat petita, val? És a dir, és una cosa que ja fa temps que s'està dient, però vaja, coincidint amb la data, està bé, i aprofito per portar el tema a sobre la taula. I parles de que cal construir-ne una altra, no? Que ha quedat petita, que es va construir quan només érem 40.000 habitants i ara en som 60.000 més. Per tant, alguna cosa s'ha de fer. El govern anterior, si no m'equivoco, tenia un projecte d'una gran biblioteca en el Parc Ramon Bernils, que substituís aquesta, la ubicació actual, però de moment aquest govern actual l'ha deixat en un calaix, és a dir, no és que l'hagi estripat, però l'ha deixat en un calaix, i sí que parla d'ampliar, que s'ha d'ampliar la biblioteca, és a dir, el diagnòstic que s'ha quedat petita, crec que tothom ha arribat a la mateixa conclusió, la solució no se sap, o potser no sé si caldria construir-ne una quarta, no? És a dir, no tant ampliar-la o fer més gran la central, sinó potser fer-ne una quarta. En tot cas, deixo el debat sobre la taula i com que tu has tret el tema, Víctor, et deixo que comencis tu. Quina és la teva tesi?
Bé, la tesi és la que deies tu a l'article, s'ha de fer ja el projecte d'una nova biblioteca i aquesta biblioteca no és que sigui una cosa de conveniència, sinó que és imprescindible. N'hi ha prou de ser usuari, com jo, que sóc constant, és a dir, hi vaig molts dies de la setmana, i a més, parlar amb els treballadors, és a dir, les mancances que tenen i la situació en la que treballen. La biblioteca actual, la central, la Gabriel Ferrater, és una biblioteca que no pot créixer, perquè no està concebuda per créixer, sinó que va créixer, com deies, amb una població de 40.000 habitants, 43.000, en aquell moment, el 1993, i aleshores no es pot edificar un pis a sobre, no es pot fer una planta a sobre, que seria una gran solució, però és que no es pot, perquè és que l'estructura no està concebuda per això. Aleshores, això la converteix en... té tot un seguit de mancances. Aquest sostre, esclar, funcionalment queda bé, però en realitat resulta que l'aire condicionat, que falla contínuament, quan és hivern, els treballadors treballen amb l'abric posat, perquè, clar, no descarreguen fusta al moll, sinó que estan quiets, és una feina diferent, no? I agafes fred si no et mous. A l'estiu, que és una altra bona part de l'any, cada vegada més, resulta que quan falla l'aire condicionat, al cap de 4 hores, la temperatura ambient puja 50 graus. Això és insostenible, és terrible, no? Ja, bé, jo vaig fer un recull de mancances, el sostre, les goteres. Goteres, resulta que cauen l'aigua sobre damunt dels usuaris i clar, veus un mar de galledes i la gent canviant de lloc. Bé, això és, ja no és acceptable, no? Després ja falta una sala polivalent, que no hi és. És que no hi ha espai, no hi ha espai, no hi ha una sala polivalent. Quan es fa algun acte es fa la sala infantil, que s'habilita per això, però és un enrenou. No, els treballadors no tenen un lloc per menjar. No hi ha un lloc per esmorzar ni per res, vull dir, o ho fan davant de la gent, no tenen un lloc raconet, no dic una gran sala, però una cambra petita, no hi és. No hi ha magatzem, una biblioteca sense magatzem, clar. Tenen un espai allà amuntegat, que això no és operatiu. Després, no poden separar els diferents espais, és a dir, molta gent gran que mira revistes, després hi ha la gent que va estudiar, la gent que treballa, que fa treballs, etc. No es pot dividir tot això. Per tant, els uns es fan nosa als altres o molesten els altres. I per si fos poc, a més, hi ha hagut rates per allà, que no és gens agradable. I mira, que maco, no? Una rata per corrent.
Una rata de biblioteca, de tota la
vida. Sí, clar, sí, les pobres bibliotecàries han tingut aquest estigma, no? Però és això. És a dir, aleshores, fixa't, les dades són, en els darrers 3 anys, són dades de la Diputació. En els darrers 3 anys, 20, 21 i 22, el nombre d'usuaris de Sant Cugat, clar, és la ciutat que més creix. En els darrers 3 anys ha crescut en 3.189 usuaris més nous. Però és que en aquests 3 anys, del 20, 21 i 22, l'any 2020, la Biblioteca de Sant Cugat va fer 53.000 préstecs. El 21 va passar a 87.000 i el 22 a 110.000, és a dir, 250.000 préstecs en aquest període. I pel que fa a visites, el 20, 68.000, parlo en xifres rodones, el 21, 109.000 i el 22, 123.000, 300.000 visites en aquest període.
També és cert, perdona, Víctor, que el 2020 és l'any del confinament i de la pandèmia. Segurament aquestes dades estan afectades.
Segur.
Però que no treu que tinguis raó.
Sí, però va fer una cosa molt bona, la biblioteca, boníssima, que crec que no l'ha fet ningú a Catalunya, que era les persones que tinguessin problemes de mobilitat, per la raó que fos, podies trucar, trucaves demanant el préstec i t'ho portaven a casa. Venia un treballador, no un cotxe de repartir, venia un treballador a portar-t'ho a casa. Jo havia tingut un atac de cor i m'ho van portar, a més, va venir la senyora i em va portar els llibres. És a dir, això és fabulós, sembla Suècia, no? Per paral·lelament té totes aquestes mancances. I aleshores hi havia una subvenció, en aquell moment, quan es va fer el projecte, per a la primera fase, la Diputació posava 300.000 euros i la Generalitat en posava 600.000 per a la primera fase de la nova biblioteca. Hi ha qui diu que això és un projecte megalòman de fer una altra biblioteca. Bé, és la mateixa qualificació que li van dir a l'alcalde Aymerich quan va fer el Teatre Auditori i tot això, però és que avui Sant Cugat no ho concebem sense el Conservatori Victòria dels Àngels, etc. La ciutat d'aquell moment tenia, com dius, 43.000 habitants, ha crescut en 60.000 més i evidentment no és la mateixa ciutat aleshores. Per tant, l'únic que s'ha fet, sí, Volpelleres, que és un projecte, és una biblioteca del 2015, i es va fer la de Mirassol el 2011. Però a part d'això no s'ha fet res més, no? No s'ha fet... aquí s'ha aturat la cosa. De manera que, vaja, des del meu punt de vista, crec que, i en defensa dels treballadors, perquè les instal·lacions estan per sota de la qualitat dels treballadors, és a dir, no estan a l'alçada de la gent que hi treballa, i gràcies a l'eficiència extraordinària d'aquella gent, que són molt eficients, allò funciona. Però això passa a vegades com en la sanitat. Recordeu, amb els col·lapses del tema de la Covid, els metges i les infermeres, la seva eficiència suplia les mancances que tenien, pobres.
Molt bé, perfecte. Doncs el Víctor, que ens ha plantejat molt bé el tema. Què n'opineu als altres?
Gràcies. Endavant, Xenia. Suposo que per a sorpresa de totes us explicaré que el gener de l'any 2016, al ple de l'Ajuntament de Sant Cugat, es va aprovar una moció institucional, és a dir, signada per tots els partits que en aquell moment formaven part del ple per crear una biblioteca a la Floresta. Vosaltres l'heu vist? Doncs jo tampoc. No. En els acords d'aquesta moció de l'any 2016, estem parlant ja de fa bastant temps, ja? Vull dir que aviat seran 10 anys.
7 anys, sí, sí.
En els acords d'aquesta moció del 2016 eren 3. Primer, el projecte de creació d'una nova biblioteca, no? Estudiar el projecte de creació d'una nova biblioteca. Segon, crear un equipament provisional amb espais de lectura, amb sala d'estudi, equipament informàtic, serveis d'impressió, préstec interbibliotecari i espai infantil. Aquest espai ja podria estar funcionant, eh? Posem que s'hagués endarrerit la creació de la biblioteca, però l'espai del mentrestant era un dels compromisos. I el tercer, una comissió, crear una comissió de treball juntament amb la Diputació per actualitzar el Pla Municipal de Biblioteques. Això ja es va aprovar el 2016 i dia d'avui ni a la Floresta ha passat res, ni a la resta de Sant Cugat des del 2016 fins avui ha passat res. Tot això que vull dir, segurament fa falta una altra biblioteca a Sant Cugat centre, diguem-ho així. Sant Cugat centre, perquè quan parlem de Sant Cugat no estem parlant de tot Sant Cugat, estem parlant, entenc que s'infereix del que diu el Víctor, que parla de el centre de Sant Cugat. Però la Floresta i les Planes, amb més de 5.000 habitants, també necessiten el seu espai de biblioteca. Es considera que els municipis amb més de 5.000 habitants han de tenir una biblioteca. Per tant, tot i que la Floresta i les Planes no són un municipi, sí que és cert que tenim prous habitants per justificar la presència d'aquesta biblioteca i sobretot teníem el compromís de tots els partits que no han fet absolutament res al respecte. Cap d'ells, de tots els que estaven al ple, i tots hi són avui també.
Perdó, quants habitants té, perdó? La Floresta ara mateix?
La Floresta i les Planes junts superàvem el 2016, que és quan es va aprovar aquesta moció i es justificava, superàvem el 2016 el 5.000.
5.000.
Tenia ubicació? S'havia triat ubicació o això encara no s'havia
triat? L'espai provisional, sí, 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 sí. I tenia projectada una ubicació definitiva, que és un espai que encara no està construït, on suposadament també algun dia hi haurà habitatge de protecció oficial per a gent gran. Aquest era els usos que s'havien definit dintre del barri, ben bé al costat de l'estació, però la provisional havia de ser en el centre social i sanitari. Sí, sí, tot estava ja pensat, al barri la feina s'havia fet, esperàvem que fes la feina que li faltava, que no l'ha fet mai,
que no l'ha fet.
Ni el govern anterior ni l'actual, vull dir que no...
Potser començar recordant que l'actual biblioteca Ferreter es va començar a dir Biblioteca del Mil·lenari,
sí,
que després va canviar el nom. A veure, el pla de biblioteques, em sembla que té uns 20 anys a la Diputació, preveia biblioteques de barri i biblioteca central. Per cert, em sembla que no preveia cap a la Floresta, no dic que no la necessitin, eh? Sembla que parlava d'un punt de lectura a Belloreig, una biblioteca Mirasol, i la biblioteca actual Gabriel Fartés es transformaria en biblioteca de barri i una central que anava allà a Can Uller. El que passa és que a l'hora de realitzar les biblioteques no s'ha seguit el pla, sinó s'ha anat sobre la marxa anant actuant, no? Per exemple, la Miquel Batllori no estava prevista, entre altres coses, perquè a Volpelleres, quan es va fer el pla de la Diputació, era un embrió, no? Però, per exemple, quan es va plantejar seriosament fer la central on tocava, no hi cabia. No sé si us recordeu d'això. Llavors vas dir, doncs ampliarem la Gabriel Ferreter i la convertirem en central. Per això vas dir, hòstima, arquitectònicament no és possible, que tu ho has explicat. I llavors es va decidir aquí al pla, al Parc Ramon Barnils, a ficar la biblioteca, que ja existeix un pla executiu ja, un projecte executiu ja, que per cert puja 9 milions d'euros, si no ho tinc entès, no? Perquè n'hi ha soterrada, etcètera, etcètera. I, és més, s'ha encarregat als arquitectes una ampliació perquè la idea era posar-hi més serveis a la biblioteca, no només que fos biblioteca, tu això ho deus saber, perquè em sembla que alguna cosa relacionada amb
la ràdio havia d'anar allà.
Amb la ràdio, no? Però em sembla, l'última informació que tinc, em sembla que els arquitectes estan esperant que el ajuntament o el que tu veus, digui, tira endavant i tal, i això en aquests moments està parat. Per tant, no sabem què passarà. La meva pregunta és, potser quan ens decidim, el projecte o la concepció en si estarà obsolet, perquè el concepte de biblioteca va canviant. Per exemple, no sé si coneixeu la Biblioteca García Márquez de Barcelona, però està concebut no només com una biblioteca, sinó com un centre cultural per fer activitats, sobretot els joves, el nivell d'assistència és brutal, i una cosa que aquí en cas t'ho dit, aquest estiu passat va ser un lloc d'ombra també per molta gent, perquè era un lloc fresc, on a moments de voltar com fa ara, doncs la gent tenia el recurs d'anar-hi i llegir i tal, no? Per tant, el concepte de biblioteca va canviant. Per tant, si esperem molt, a part de que s'haurà encarit el projecte, això és evident, no? Potser ja estarà obsolet el projecte. Per tant, jo crec, com que abans has parlat d'eleccions i del primer consistori, jo crec que una de les coses que s'ha de plantejar, les primeres coses que s'ha de plantejar el públic consistori, a part de fer una reflexió global sobre els equipaments que necessitem, on és que fem amb la biblioteca? Si la fem o no la fem?
Mm-hmm. Robert, ets usuari de la biblioteca de Mirasol?
Sí.
Com a veí de la zona?
La biblioteca de Mirasol, però vaja, sóc un romàntic de la de Barcelona, que és on em vaig, podríem dir, formar en aquest món.
De quina, quina de Barcelona?
La central.
Ah, la biblioteca de Catalunya.
La de Catalunya. Aviam, primer de tot, celebrar un equipament que vagi 30 anys, un equipament cultural, penso que és per celebrar-ho d'una manera molt positiva. Però aquests 30 anys per mi han de servir una mica de reflexió. 30 anys és molt temps, és més d'una generació. I per tant, part dels problemes que s'han anat exposant aquí, a mi em sembla que és un problema de concepció de model de ciutat. S'ha parlat de Volpellera, s'ha parlat de Mirasol, s'ha parlat dels habitants que hi ha a la Floresta de les Planes, i per exemple a Mirasol són 20.000 persones. 20.000 persones és un municipi dels grans de Catalunya. I no tenim ni entitat de barri, ni organització de barri. Bueno, sí, tenim una biblioteca, tenim un casal i un mercat. Que podríem dir més que un mercat, és un cúmul de botigues amb un mercat que el volen fer servir d'aglutinador. Dit això, a mi em sembla que aprofitant la darrera reflexió teva, que el proper consistori el que es té que prendre seriosament és quin model de ciutat vol. 100.000 persones no es poden gestionar de la manera que es van plantejar l'any 93, ni tan siquiera podrien dir l'any 2000, perquè a més els índexs de creixement són molt alts. Pensem en Cala en Vallès, en Can Cabassa, en diferents pols de creixement que es tindran que valorar més enllà de l'estètica, que és el que ens ha ensenyat malaltissament durant els darrers mesos, ho podrien ensenyar, podrien dir, els equipaments, i entre ells els culturals. Hi ha hagut una sèrie de coses que s'han dit respecte a la biblioteca Ferreter que per mi depassen el concepte propi de biblioteca, el que podríem dir, o potser parlaríem aquí, que era un organisme de caire cultural. N'hi havia d'higiene i seguretat, o sigui, això ho tenen que arreglar a un nivell sindical, treballar a temperatures superiors als 22 graus, que és la temperatura de confort per treballar, és un motiu de no treball. O sigui, en aquests moments no es pot treballar ni al camp a temperatures per sobre de 40 graus. La xifra que s'ha dit desqualificaria inclús una collita de qualsevol producte agrari. Després hi ha temes laborals, que també són de caire sindical, com podrien dir, tenen un espai per poder menjar, un espai on poder descansar, etc. Un espai on poder guardar les eines de feina per, podrien dir, fer-lo operativa. I llavors, si no, ens quedaríem amb l'aspecte realment important, que seria l'aspecte cultural. I aquí ve el redisseny d'aquesta biblioteca. Potencialment, i ho sento, no, ho desconec, no sé si es pot ampliar o no, suposem que no per el temps que fa, però jo donaria també aquesta segona vida, o sigui, deixant a part les facilitats que tingui, podríem dir, a nivell del concepte bàsic, fer-ho com un nucli cultural. Penso que és important, o sigui, hem d'aconseguir que la gent segueixi anant-hi, i una gent molt diversa, i que sigui realment un equipament, podríem dir, que tothom el pugui gaudir amb diferents aspectes de la cultura. Jo no soc tant d'una biblioteca central, de fet, ja m'heu escoltat darrerament, soc d'una ciutat descentralitzada, uh-huh. Perquè si no ho veig impossible. O sigui, veig impossible pensar en una biblioteca central, en un mercat central, en un ajuntament central, i després voler frenar la mobilitat o frenar determinades actuacions. 100.000 persones requereixen un altre concepte, un altre concepte de grup. Però em quedo amb el primer. Molt satisfet de viure en un lloc on té una biblioteca de 30 anys i podríem dir la defensa enferrissadament.
D'això que has dit tu, hi havia la idea, quan es parlava, que semblava que havia de ser més immediat de fer la nova biblioteca, de l'edifici del Gabriel Ferreter convertir-lo en un centre de creació artística.
Perfecte.
Hi havia la idea, inclús havia anat a algun programa municipal. I, bueno, va en la línia una miqueta del que el pla director que va veure la taula d'arts plàstiques del Consell de Cultura plantejava la falta d'aquest espai. Clar, si tinguéssim la biblioteca, no?, que no sé si conservaria el mateix nom o no, però és clar, aquell edifici li haurien de buscar una altra funcionalitat, això és evident. Bueno, arreglant el que s'hagi d'arreglar. Clar, perquè clar, suposo que aprofitable és si inverteixes uns quants milions.
És que, clar, el concepte de biblioteca, com diu el Robert o el Jordi, de fet ha canviat. O sigui, no és el mateix. Hi ha gent que a vegades no hi va mai a la biblioteca, és veritat.
Jo ni vaig a la biblioteca.
Bueno, però hi ha gent... No,
és el... Em compro llibres, jo.
No és, el, clar, no, no és el teu cas, però hi havia gent que deia, mira, aquest llibre no el trobo a les llibreries perquè és antic. Doncs a la biblioteca el trobaré. I allà hi anaves i no hi havia ningú, pràcticament, i sí, mira, el tenien, i si no te'l demanaven i ja està. Però això, avui dia, és una de les moltíssimes coses que fa la biblioteca. És un lloc de multiserveis culturals, etc. I hi ha molta gent que hi va a la biblioteca i no va justament a buscar un llibre. Va treballar, va fer... Oh, es fan moltíssimes coses. I activitats culturals, però aquí no es poden fer perquè la limitació de l'espai no ho permet. També cal tenir en compte una cosa. La biblioteca de Mirassol i la de Volpellera són molt importants. I la de la Floresta, si fa algun dia, ho serà també. El que passa és que, clar, aquestes biblioteques tenen la dimensió que tenen. Per tant, no poden tenir les dimensions de la central i moltes vegades la Gabriel Ferreter forneix de demandes que es fan a Volpelleres, a Mirassol, o que potser es faran un dia a la Floresta. És a dir, no pot tenir tot. Però és que el volum de llibres que entren constantment a la biblioteca és brutal. O sigui, és l'edició, la publicació de llibres és immensa i la quantitat ingent de novetats, on ho poses tot això? Si és que no hi ha espai,
sí, saps? Sí, està clar.
I és, clar, per tant, és que arquitectònicament, com preguntava el Robert, no pot créixer. Arquitectònic, perquè la concepció de l'edifici no permet, que cauria, s'ensorraria. Llavors, clar, has de fer-ne un de nou, no en el mateix punt, crec, sinó en un altre que era molt a prop. Però crec que donava la Rambla del Celler.
Donava la Rambla del Celler, sí, sí. Aprofita el desnivell que hi ha entre la Rambla, fins on jo sé, entre la Rambla del Celler i Parvenils, i la soterra, i sobre seria jardí o tal, sí. Que suposo que això, per això deu valdre 9 milions, que costarà bastant més evitar les humitats, no? I totes aquestes coses, sí, clar, arquitectònicament i en termes d'enginyeria deu ser complicat, eh?
I tant.
Tindre una biblioteca sota terra perquè has de regar, no?
És el problema de tots els pressupostos.
Cony, sí. El de la Unió, sí. Vam començar amb 6 milions i ja en portem 9.
Clar, perquè com més s'endarrereix un projecte, sí. Clar, allò es va encarint. I quan finalment algú decideix posar la signatura aquella que ho tira endavant, allò ha pujat moltíssim. Aleshores, aquests 9 milions poden passar a 12.
Serà més.
Actualitzo dades de població de la Floresta i les Planes.
A veure.
L'any 2021, segons l'INE, la Floresta tenia 4.862 habitants, sí. I les Planes sobre els 1.300. Per tant, estem parlant de més de 6.000 persones que... per a les quals desplaçar-se fins a la biblioteca municipal, que a més està allunyada del tren, doncs no és una
operatiu.
No és opció. No és un equipament per a nosaltres, la biblioteca central, no? Vull dir, pots venir excepcionalment, però no és opció.
És que el que tu deies, perdona,
no.
Tu deies aquí tot arreu. Els bueno, la pròpia biblioteca central, els serveis centrals els tenim centralitzats al centre. Mai ens han plantejat fer un equipament important en un barri.
No s'ho haurà plantejat vostè. A la Floresta això ens ho ha plantejat moltíssim.
Des de l'Ajuntament. Precisament...
Senyor Sabés segurament també sabrà.
Precisament...
Precisament jo... Els barris s'ha plantejat i com s'ha plantejat.
Ja ho sé, que s'ho passeu molt malament i tinc tota la raó, ja ho sé. Jo dic, des de l'Ajuntament no s'ha plantejat mai fer un equipament potent en un barri dels vells o dels nous, per entendre's. Per exemple, jo defenso que en Canyameres, si s'hi fa alguna cosa, un equipament potent que sigui de ciutat i que ajudi a integrar aquest barri desestructurat, desengelat, pensat per viure de portes i bruc cap endins, que sigui per articular la ciutat, per compactar més la ciutat. I no només, com va sortir del procés participatiu que es va fer el 2021, un equipament pel barri. A mi em sembla pobre. Que Can Canyameres, que a més té unes dimensions molt grans, sigui a més un equipament del barri com a centre cívic, que em sembla que és excessiu, fent un equipament potent.
No sé, allò va a la línia del que tu deies, no? Perquè, esclar, és que si no, el Camp Bompalleres queda allà, la Floresta queda allà, les Planes queda allà, bé, tots cap al centre. Que és el que ha passat amb el Teatre Auditori. El gran plantejament de l'Aymeric, jo ho vaig viure aleshores, que el Teatre Auditori era, home, evitem que la gent vagi a Barcelona. I, per tant, fem aquí un equipament potent i se'n va sortir, no?
Ve gent de Barcelona, aquí, al Teatre Auditori.
Bueno, i va coincidir, sí, que va ser quan es va cremar el Liceu, que aquí es feia l'òpera i venia gent de Barcelona.
És que té 400
però, clar, metres. Està a Sant Cugat i, clar, digue la gent de les Planes que vinguin cada setmana a veure una activitat.
Sí, moltes vegades es dedica amb els barris la distància és més afectiva que real.
Psicològica.
No? Nosaltres ens sentim clarament exclosos de moltes de les dinàmiques del centre i no ens, doncs, ens sentim partíceps. Això nosaltres, però hem de venir aquí pels serveis. Jo, gent de Sant Cugat que vingui a la Floresta, crec que no els veig. Sí que passen ciclistes. M'imagino que d'aquests en deuen d'haver de Sant Cugat.
Però no veig
gent de Sant Cugat que vingui a la Festa Major de la Floresta.
La gent
no veig gent de Sant
la gent
Cugat
anava,
que vingui...
Allà hi havia hippies...
Que sí.
Perdona,
que vingui... Xenia, molt bé, t'agraeixo la teva visita. Val la pena.
Perdona, a la Floresta anava quan funcionava el casino i es fumava porros
i
hi havia hippies. Aleshores sí que anàvem a la Floresta.
I l'Orquestra Mirasol i tot allò.
I el Cisa i tal. Perdona.
No. Doncs sento que s'ha perdut molta Floresta. Espero que l'hagi compensat quedar-se només al centre de Sant Cugat.
És que si us fixeu... amb Sant Cugat, el que és el municipi, passa una mica amb Catalunya, és a dir que Barcelona i Girona formen com el bo, no? És allò, som la flor i nata, i van bastant juntes amb moltes coses. I aleshores queda Lleida i Tarragona com una cosa que si fos de segona fila, que quan criden i quan les reivindiquen tothom els fa, sí, clar, no faltaria més i tal, però en realitat a la praxi de la qüestió dels pressupostos de la Generalitat i tal, i les infraestructures sempre queden una mica com el germà pobre, i a la Floresta li passa una mica això, oi? Valldoreix té la seva entitat, ja té, a més administrativament té una altra categoria, però la Floresta queda una mica com allò, com Tarragona o Lleida, oi? Sí. Perdona, Albert, volia fer una pregunta, sí. Ara que parlaven de les Planes, la Xènia i el Jordi. Una cosa que em va cridar l'atenció quan es va parlar dels nous horaris dels ferrocarrils de la Generalitat, etc., que Cugat Mèdia sortia, però també sortia el Tots en Quatre, a tot arreu, i em va cridar l'atenció el comptar el nombre d'estacions que té Sant Cugat... Sí. No apareixia a les Planes.
Perquè les Planes és Barcelona. L'estació està al terme municipal de Barcelona.
Sí, perquè va cridar
la font de les Planes és nostra, no?
És Barcelona. És el terme municipal de Barcelona.
Aquella part de les Planes de carretera Vallvidrera, aquella part...
La part dels barrenderos.
Allà és encara Barcelona.
Que surt de la depuradora, parteix el terme municipal de Barcelona.
Els barrenderos són de Barcelona.
Barrenderos,
quan Sant Cugat encara era de zona 2, les Planes era de zona 1. Hi havia molta gent que anava a aparcar, agafar el tren a les Planes i aquells pàrquings s'omplien.
Bueno, encara s'omple.
Bueno, encara, però clar, ja no és tan necessari.
Bueno, però ja seré ple.
Sí. Clar, cridava l'atenció perquè les Planes és nostra, fa una part del municipi,
una
i en canvi no comptava, però no pot ser un oblit perquè tots els mitjans de comunicació ho deien.
Les Planes és mig.
Les Planes està partint. Una part, no? I totes anant cap al rectoret i tot allò també és Barcelona. O sigui que té diverses parts que són una part de Barcelona.
És districte de Vallvidrera, no? Una part de les Planes.
La gràcia és que estem reproduint el model aquest centralista que denostem tant d'ell de molts llocs del món, entre ells Espanya, i passa a nivells municipals. I passa a nivell català.
Passa a Catalunya i ho pots baixar a Sant Cugat.
Jo hi vaig haver d'anar a Falset i és una aventura anar a Falset. En transport públic ja no fa ni plantejar-s'ho, perquè vull dir, un vol aprofitar la vida més enllà d'estar en el tren. Per tant, aquest model centralista malauradament passa. I a mi personalment em molesta especialment a Sant Cugat, perquè un dels temes que hem parlat, em sembla que era de mi profund tancat, és inclús la tipologia de persones que vivim aquí. Per tant, són persones que com a mínim la informació, podrien dir, la tenen. L'altra cosa és com es faci servir. I llavors em sap molt greu que s'hagi permès créixer una ciutat a la velocitat que ha crescut i s'hagi, ho sento, s'hagi fet créixer sense tindre una mentalitat realment de com pot ser operativa una vegada acabi el creixement, que és on estem arribant ara. Llavors ens trobem amb un saldo de quasi 50.000 persones entre els anys 90 i ara, en què realment sí s'han fet urbanitzacions, però no s'han fet ni barres, ni s'ha constituït realment una xarxa de Sant Cugat real. Només fa falta veure els sistemes de transport, només fa falta veure els sistemes de distribució dels CAPs, només fa falta veure els sistemes de distribució de l'ensenyança primària i secundària, i així és un llarg etcètera, que ho hem centralitzat amb el tema cultural, i això per mi és el tema clau. Vull dir, tot l'altre, per desgràcia, són les anècdotes del pas de la vida, en el bon sentit de la paraula. La biblioteca se'ns degrada, el mercat, podríem dir, no ha complert les expectatives, podríem dir de ser un aglutinant, i podríem dir en el barri de Mirasol, però no tenim vida social en allà, no. Falta el més clàssic, que és el que teniu a la plaça de l'estació vostra, Mars.
Ho tenim, eh? Ho tenim, no, però, no ho tenim, però tot i així ens costa molt ser escoltades a l'Ajuntament i que respectin la voluntat del barri, yeah, de poder-se autodeterminar, de poder prendre decisions pròpies sobre com créixer i sobre com organitzar-se, no? Aquesta dificultat de ser escoltades en el que és aconseguir més autogovern, en prendre decisions dintre del propi barri, és un límit que hem trobat, que ja teníem en la legislatura anterior i que hem trobat de nou i fortament en aquesta legislatura, i ens ha sabut molt greu.
Això és una de les grans decepcions, no?, que heu tingut a la Floresta, perquè realment semblava que aquest cop sí que seria possible. Mm-hmm. A més, el partit que s'encarregava del tema de participació, podríem dir que era proper favorable a fer aquest canvi. S'havien alineat els planetes, però no ha pogut ser. Heu trobat la raó perquè no ha pogut ser? El Consell de Poble, que havia de ser com la Floresta, entre un MD i un Consell de Poble, que la tingués una mica més d'autonomia sense arribar a ser una MD, no?
Més que res perquè MD no es pot ser. Correcte. No? Està la xeta de les MDs tancada i, per tant, administrativament és impossible.
I no és un model universalitzable.
Però a la Floresta, per contextualitzar-lo, sí que fa anys que s'estava treballant en una plataforma per aconseguir més autogovern. Per què no ha pogut ser? Doncs jo no ho sé. La veritat és que a vegades em pregunto, no?, com s'hauria de fer l'anàlisi d'això i si té a veure únicament amb la regidoria de participació. Jo malauradament crec que no, no? Perquè tant de bo una sola regidoria tingués aquest poder. Jo crec que la responsabilitat és del govern. Per posar-te, del govern municipal, quan dic del govern no és amb B alta, sinó...
Sí, sí, sí.
El govern municipal. Per posar-te un exemple, no?, una de les coses que en tot aquest procés s'havien decidit és que a la Floresta estaria obert, el pati del casino estaria obert dissabte i diumenge i es convertiria en un parc més del barri. Bueno, doncs no hi ha manera. No sabem sobre com els ojos del Guadiana. Uns cables van a sobre, uns altres no. Així no se consolida un equipament. Un equipament, si el compromís era sobre cada dia, ha d'estar obert cada dia. Lo que no pot, no? Cada dia que hem acordat dissabtes i diumenges amb activitats gratuïtes organitzades i autogestionades pel barri, i avui això no està passant i no entriem l'entrellat de per què. No tenim cap resposta clara sobre per què ens diuen sí, sí, a partir d'allà i comencem i ara no. Bueno, doncs no en fem anàlisi, però sí que podem dir que al barri hi ha molta decepció. Això és un fet, sí, sí.
Hi ha un element amb això que dieu de la centralitat o del centralisme, que de fet és inevitable, perquè ja, és a dir, en les relacions humanes és inevitable el centre de les coses. Tots tendim a cercar el centre de les coses diverses. Per exemple, no sé, si anem a casa d'algú, casa d'algú, de qui sigui, d'un amic, de qui sigui, i aquella persona o aquella família ens ensenyen, doncs, la cuina, que és un lloc molt important d'una casa, on s'hi fa vida i tal, o ens ensenyen, doncs, els lavabos o dormitoris, però no coneixem la sala d'estar, que és el centre de tot el llar. Quan marxem d'allà, si no ho hem vist, tenim la sensació que no hem vist aquella casa. Sí, hem vist un dormitori, o la cuina, sí, molt gran, o molt petita, però... Tots tendim al centre, i si vas a Londres, és Piccadilly. I què hi ha a Piccadilly? Milions de turistes al llarg de l'any, que tothom, que van arreu del món a Piccadilly, perquè si van a determinats barris, que estan molt bé, i no han anat a Piccadilly, sembla que siguis un idiota, oi? I llavors, clar, per què trobem tanta gent a la plaça Catalunya? Perquè és un rovell de l'ou. Si no has estat a la plaça Catalunya, encara que vegis Pedralbes o vegis Gràcia, tens la sensació que no has estat a Barcelona. És psicològic. Per tant, tots tendim a això. Uh-huh. Aleshores, clar, quan construïm o urbanitzem, creem un centre neuràlgic al qual hi tendeix la major part de la gent. I tots, a més, allà on hi ha gent, tendim a anar-hi precisament on hi ha més gent. Quan veiem, passem, busquem un restaurant per sopar, si està buit no hi entrem. És curiós, no hi entrem.
La gent crida la gent.
I potser fan una cuina meravellosa, està molt bé, pobra gent. I en canvi el de davant, que potser és més rònec o el que sigui, està ple. I anem allà, a fer cua allà. Sí, saps? Forma part de la nostra manera de ser. Per tant, clar, modificar això sense canviar la base és molt difícil, em sembla.
El que demanem a la Floresa, però és... perdó, que em faig un gir. Nosaltres el que hem pensat i el que sempre hem defensat és que les persones se senten vinculades amb el barri quan poden decidir i responsabilitzar-se també d'allò que hi passa. I per poder-se responsabilitzar hem de tenir espais que no només siguin per rebre informació, com acostumen a ser els consells de barri, sinó que siguin espais de presa de decisions. I aquesta presa de decisions, doncs, cal articular-la. Que no és fàcil, no ens enganyarem, totes les situacions en preses de decisions veïnals sempre són complexes, però és un repte que hem d'abordar, no? Com a societat, hem d'abordar. Cal que puguem prendre decisions col·lectives sobre els espais en què vivim i que ocupem, perquè això ens els fa més nostres. I això és el que sempre hem defensat a la Floresta, i ho voldríem per tothom, eh? No, atenció, no només per a nosaltres. Ja ens agradaria que tots els barris poguessin tenir aquests espais de decisió. Però volem poder decidir. Volem poder decidir.
Jo estic d'acord amb el que deia l'Albert abans, que el gran repte dels propers anys, més que seguir matxacant-nos intel·lectualment sobre el caramellet, és com articulem el Sant Quart realment existent. Jo crec que aquest és el gran repte. I un tema important, això, és el de la participació ciutadana i el de la desconcentració administrativa. Jo no parlo del teu govern, perquè el teu govern és un terme polític que no ve el cas, no? Però el tema de la desconcentració administrativa és un tema complicat, molt complicat. Des de que el 1989 es va fer el primer projecte de Consell de Barri en el reglament d'orgànic municipal que es va elaborar aleshores, en aquell cas de la Floresta, l'Espanya i Mirasol, sempre hi ha hagut queixes de que les coses no han funcionat prou. Però clar, desconcentrar i donar competències i tal no és fàcil. Complica la vida a l'Ajuntament i a l'equip de govern. I exigeix també, que no dic que la Floresta no existeixi, que jo crec que sí, un cert compromís del teixit associatiu, de voluntat de dedicar hores a la gestió de la cosa pública i de participar, que en cas de la Floresta en costa que existeix. Això és complicat. Jo crec que és complicat. I a més, amb un Sant Quart molt variat, que no és el mateix, per exemple, crear un consell de barri, a la Floresta de les Planes, que hi ha una certa homogeneïtat, hi ha un teixit associatiu propi i una certa dinàmica de barri, que, per exemple, a Mirasol, que ha canviat profundament i no té res a veure amb el Mirasol quan es va crear el Consell de Barri el 89, o ja no dic dels consells de barris de centre-est, centre-oest i nucli històric, que no tenen, diguem-ne, la personalitat o homogeneïtat que pot dir que la Floresta de les Planes. Per exemple, el centre-est, què té a veure Sant Francesc, plaça del Coll, amb Collfabà o amb Can Barata, que estan al mateix Consell de Barri, no? Però bueno, ja sé que avui no toca aquest tema.
Aquest tema de que té que haver-hi més participació ciutadana de base penso que és capdalt. Vull dir, Mirasol és un exemple. L'Associació de Veïns de Mirasol aquesta setmana s'ha refet, ha creat una estructura nova.
Que és la de Sant Joan?
Sí. I el que es pretén és, podríem dir, també aconseguir un número de participació, no d'afiliació, sinó de participació realment més alta. És un tema complicat, vull dir... El desencís que hi ha hagut, podríem dir, respecte a aquest govern, respecte dels anteriors, o... I aquí ja vindria la manera en què cadascú veu les coses. Jo vaig dir-ho la darrera vegada. Per mi, aquest govern que hi ha hagut aquesta vegada, per mi obre una sèrie de portes cap a una situació que pot ser diferent i que personalment m'agradaria més. Val? Fet aquest aclariment, penso que hi ha hagut una posada amb solfa del Consell de Ciutat, en el qual la Floresta estava representada també, i que és com tota la vida, podríem dir, segons com apretes, les coses van d'una manera o d'una altra. I s'ha tornat a obrir una eina participativa, no generat l'Ajuntament, sinó que està generada a partir, podria dir, d'ens més elevats, que són les assemblees ciutadanes. Només se'n va fer una, a la que tu vas assistir, que va ser la de Torre Negra, però n'hi ha una pendenta, que es farà, suposo, amb el nou consistori, que és la del model de ciutat. És aquesta la solució de participar, ni de bon tros, ni de bon tros, però tenim que anar agafant les diferents coses, perquè en aquests moments, sense una xarxa realment social forta a Mirassol, parlaré del meu barri, dir que ens donen l'autonomia ara, bueno, penso que el que podria passar, el més similar seria Biafra, vull dir que ens mataríem entre nosaltres per tribus associades a carrers, val? I a més ha canviat molt, que aquest ha sigut per mi el gran repte de l'associació de veïns de Sant Joan. Eren associacions, podrien dir, de defensa, era contra un ens que podrien dir els menys tenia o els maltractava, inclús en algunes situacions, tinguer que ser organitzacions propositives. I aquest és el gran repte.
O sigui, aquest canvi es va fer a la Floresta fa anys.
I després hi ha una altra cosa. Hem de ser propositius, dintre, podrien dir, assumint que hi ha unes restriccions econòmiques salvatges. Aquests dies m'agrada llegir les campanyes polítiques de diferents partits. No hi ha ningú que l'agancin amb un renuncio, que es diu en castellà. Vull un pavelló nou, fet. Vull un camp nou, fet. Vull un camp nou, fet. Bueno, quan sumes això, si fos el meu fill, em diria el papa està boig, i jo més a més podria dir no hi ha banc que em doni tanta hipoteca. Ens tenim que tornar a sentar, em sembla, pensar que som 100.000 persones i prioritzar coses. I amb això no estic dient que la biblioteca tingui que anar en tercer lloc i el camp de futbol en primer i la Floresta en segon. No, dic que ens tenim que posar d'acord. Vull dir, perquè si no, tornarem a jugar al joc de les mentides. Obrim 15 dies, ho sento, jo també tinc el meu color, en què possiblement jugarem el joc tots de les mentides. I no, penso que la gràcia seria per primera vegada jugar el joc de les tristes i dures realitats, perquè es pot generar un futur millor.
Ara deixa'm que tregui una anècdota. Quan es va fer el Palau de Cultura el 2005, van vindre els tècnics de la Diputació, 6 o 7, i anem a fer el Palau de Cultura. No es va fer un Palau de Cultura, es va fer una taula reivindicativa, perquè tot el que es deia es posava. Tots vam quedar contents. 165 objectius. 165, perquè era inviable, vam néixer mort. Jo estic d'acord amb tu que sobretot pels partits que no estan presents a l'Ajuntament és complicat, però un programa electoral hauria d'anar acompanyat d'un pressupost. I si no d'un pressupost, dir com ho pagarem.
Exacte.
Com ho pagarem. Ja sé que no és fàcil. És complicat perquè, bueno, però si no tens totes les eines perquè no estàs a l'Ajuntament i no tens tota la informació, et costa més. Però una miqueta sí que hauria d'anar acompanyat. Perquè, costa... A mi m'encanta aquests partits, l'altre dia va sortir al debat, i perdoneu, no dir de sigles, ja els podeu imaginar, s'ha de baixar impostos. Impostos, això és aguantable. Hem de fer... Escolta, com ho pagarem, això? Clar, això és la quadratura del cercle. Hem de baixar impostos, però a vegades hem de fer-ho tot i més. Diu, bueno, però ja em diré com ho pagarem, no?
En el fons, la política, és a dir, és el fer les prioritats, no? És a dir,
ens hem de posar prioritats
en funció dels colors polítics, uns marcaran unes prioritats al costat.
Aquesta és la feina política, marcar prioritats i responsabilitzar-se de les prioritats que marques.
El que passa és que jo crec que, com que tothom sap que ningú tindrà majoria absoluta i tot s'haurà de pactar, sí, crec que hi ha una sensació de jo puc llançar moltes propostes perquè, com que després hauré de pactar, tampoc tothom sap que no les podré complir totes, i a partir d'aquí, no, jugues una miqueta.
Però això és un partit.
Per tant, no són ni mentides ni veritats, no, eh? Ha... I deixem anar el llibre.
Però hi ha una dinàmica que també participa la ciutadania, perquè tu vas donar, escolti, això no ho ha posat, i això. Cuidao, és una relació dialèctica, això.
Però aquest és el clientelisme cultural, no? El clientelisme polític que culturalment ha estat tan arrelat a Catalunya. Jo crec que aquesta sí que és una herència del pujolisme, i fins i tot podríem dir que és una herència del franquisme, no? Que el clientelisme és el model cultural en què políticament ens hem organitzat, i treballar per revertir aquest model cultural és molt difícil, requereix moltes hores, com deia el senyor Sabé.
Doncs, Robert.
Bueno,
jo... A mi quan diu el seu cas era el meu pare.
Sí, exacte, fins que no ens coneguem més, es tracta de vostè.
Bueno, jo esmorzar,
sí, però digui'm senyor, doncs, Robert.
No, doncs, com deia el Robert, fins que no necessitem responsabilitzar-nos tots de la gestió del bé comú, aquest és un pas que a la Floresta es va fer, perdó, que m'entusiasme, començo a picar la taula, aquest és un pas que a la Floresta es va fer, i que ens hem trobat, no, aturades, perquè no ens han deixat donar un pas més, un pas atrevit i audaç en la responsabilitació total.
No em queda temps, perdó.
Però no havia de parlar d'habitatge.
No, ja, sí, mira l'hora.
Perdona, demano una pròrroga.
És veritat. S'acaba aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots quatre. Comencen les eleccions dijous. Ens ho passarem molt bé cada dimarts i cada dijous. Ara ja fins després de les eleccions. Molt bon dia a tothom.
Bon dia i gràcies. Adéu.